Joaquim Maria Puigvert és professor d'Història a l'Estudi General de Girona i no és l'únic, però m'atreviria a dir que és un dels historiadors amb més sensibilitat geogràfica que conec. És autor d'articles diversos i d'un llibre que ha publicat sota el títol Una parròquia catalana del segle XVIII a través de la Consueta, Llobellots de la Selva. És també autor d'alguns articles, concretament la seva tesina ha aparegut en forma sintetitzada de la revista Recerques. I la seva contribució aquesta tarda em sembla que és absolutament oportuna en referir-se específicament a la plasmació territorial d'un poder ideològic, concretament el religió, un tema per a banda ben poques vegades tractat. En aquest sentit, la seva tesi, que es llegirà precisament d'aquí a poques setmanes, mesos, d'aquí a pocs mesos, marcarà, estic segur, clarament una fita, un punt de referència tant pels historiadors com pels geògrafs. El títol de la seva conferència és Poder eclesiàstic i control social a Catalunya, de la contrarreforma al món contemporani.
Primer de tot he de presentar excuses perquè el títol, quan el vaig enquanar, era absolutament i excessivament ambiciós. Com estic amb la tesi, veureu que s'acabi per contar i plantejar el tema de globalitat. Per tant, primer serà presentar el títol del model de la social aquest que es va atribuir a la diòcesi de Girona, en referència a aquest tema, i a partir d'aquest model, anar situant aspecte global el tema de la contrarreforma rural a Catalunya, perquè em sembla que serà més operatiu i més fàcil. Aleshores, el que faré és, primer de tot, descriure el pla i el món de les conferències eclesiàstiques del segle XVIII. En segon lloc, plantejar una mica les eclesiàstiques com una organització o una divisió territorial del bisbat. D'altra banda, i comentar un xic aquest mapa, per altra banda, quins eren els objectius eclesiàstiques, que no us preocupeu, que ja es podria estar. I un altre punt interessant seria aquest model de no és ni molt menys una pluralitat gironina, ni molt menys una pluralitat de l'Església Catalana, un model d'adaptació territorial que és un model contrarreforma i que està present a Itàlia, a França i a d'altres d'Europa, de l'Europa moderna. Per tant, i finalment, com a historiador, sense ser obligat a explicar per què crec que el 1718 es va haver de l'any provincial i de l'Europa catalans i en concret a Girona es va realitzar, doncs per què aquest model d'organització de contrarreforma, un dels models, perquè es va i en concret a la ciutat de Girona el 1718. Aleshores començo. Primer de tot, descriure de què es tracta això de les conferències eclesiàstiques. El Concili Provincial de València, celebrat a Girona el 1717, va dir que s'establia a totes les diòcesis catalanes. Què es tractava? Cap any el bisbe tot va establir i va dividir en 46 parròquies, dividint les 243 que hi havia. Per tant, 300 parròquies de les que en surten 46 districtes. Quina era la funció d'aquests districtes? A més, el recorregut de la Liga, els punts centrals, i ja queden tancades, es reunien en el lloc, en el cap de referència, i en allà havia de el que arribava del bisbe, del bisbe. Primer de tot, quin era el criteri d'aquesta divisió dels districtes? Com es va fer? Quin era el criteri de dividir les 340 parròquies? Us agradarà els llocs especialment. És un criteri molt racional. El criteri que privilegia el lloc central. I per tant, privilegia la distància de les diferents parròquies i la velocitat en el plaçament. Us llegeixo la data del que va donar-vos a Tavernet. Per fer més fàcil l'assistència a aquestes referències, el lloc on se celebrarà cada d'elles serà cert i s'aprendrà aquell que s'adjudicarà fer el més còmode per tots els que hauran entrevenir, posant-ho de manera que ningú dels qui deurà assistir disti d'ell per més espai que la una hora i mitja al més llarg. Volem que les hauran concórrer en cada una de dites conferències en els dies que s'haurà de tenir, que després d'haver dit missa en la parròquia i donar providència el que en ella se podrà oferir, se confereixen en el dit lloc assenyalant per la conferència a on arribaran almenys mitja hora antes de començar aquest i aniran a piar-se a casa del curat del lloc sense que aquest tingui obligació de donar-los mai, ni per ells ni les cavalcadures, potser tindran tots bastant temps per restituir el mateix dia en ses pròpies cases. Per tant, el criteri racional de divisió és evident. Què han reunit aquests rectors? Què havien de discutir? Havien de discutir el que els arribava en fulls impresos una vegada cap de conferència. Aquesta conferència és presidida per un rector que, segons el meu llibre que va publicar al segle XVIII, els definien el cap d'aquests rectors cap de conferència com els rectors del més recomanable de l'estat. Per tant, són gent nomenats a dit i que el bisbe considera que seran uns seus fideïcomissors del que ell desitgi. Aleshores, he comprovat les nòmines de nomenament d'aquests rectors i de les 46 conferències, resulta que 35 gaudien del títol de doctor, cal pensar en teologia, o renònic, per tant, els 79,56 eren doctors, sortits, suposo, de l'estudi general abans de la supressió de la universitat per cinquè, o d'algun altre estudi general de Catalunya. Els assumptes que tracten, que arriben per imprès cada any, primer és casos morals, és a dir, casos morals que els rectors es poden trobar. I ho plantegen talment com una pregunta, com una pregunta. L'administració dels sagraments, els manaments, la confessió, els matrimonis, etc. Es poden trobar, per entendre, com s'ha de resoldre. El segon punt és un moment als rectors reflexionar sobre les situacions que comporta l'ofici pastoral, l'ofici de cura d'ànimes. Per tant, una pregunta tan concreta i finalment, la tercera és sobre ritual, sobre rúbrica. El Sínode de Trento intenta unificar les pràctiques rituals de l'Església Catòlica molt diverses segons els llocs. Aleshores, és un constant recordatori d'aquestes pràctiques uniformades. Aquestes qüestions s'han de contestar, els rectors les han de portar escrites, en la conferència. Les han de discutir i han de fer una opció comuna, a pluralitat de veu o unitat de veu. La contesta escrita de cadascú, comuna, el cap de conferència, l'edat de troba, el bisbe, el rector general, per tot el bisbat, que d'alguna manera controlarà, el que farà serà l'autodoc. Si hi ha alguna contesta heterodoxa, una contesta que no, doncs, diguéssim, retorn a l'au del bisbe al cap de conferència i, per d'una manera, això és el bisbe de la jerarquia diocesana. Qui ha de ser en aquestes conferències? Els rectors, els vicaris i els professors, els que són cura d'ànimes. L'absència és obligatòria, absolutament controlada. Aquest cap de conferència seria el bisbe la causa dels que no hi hagin assistit, justificada o no és justificada. Immediatament això vol dir una cosa. El palau del bisbe, si aquest cap de conferència funcionava, tenia un element essencial instituït pel Concili de Trento, que era el concurs a la rectoria de la CAC. És a dir, buscar gent que considerava preparada la rectoria de l'estat a l'església. Aleshores, aquests fulls, per tant, de cadascú, podria dir després fer favors en els concursos posicions a les rectories. Per tant, també entrava dintre d'un plànic ben representat de la persona del poder eclesiàstic. Bé, el marc legislatiu d'aquestes conferències és aprovat en el Concili Provincial 1666. En el Sínode de Diocesà 1621, que es reformula de nou en nova força, amb la butlla d'Òlics i Ministeri del Papa Innocenci XIII, 1623, que amplia l'assistència a tots els clergues, amb cura d'ànimes o cura d'ànimes. Una colla de beneficiats que ja vivien darrere, però que no tenien una incidència damunt de la població directa, doncs també estaven obligats a través de l'assistència de les conferències de Sèrbia. I per altra banda, el bisbe Bastero i Girona en 90, i això és un llibre de llibres pastorals, a les viles anàvem a unitats de preveres, és a dir, una el rector i aquestes conferències en la localitat una vegada a la setmana, per tant un programa de reciclatge cultural amb llenguatge modern. Entrant una mica al d'urbanització o divisió de territori que suposa aquestes conferències, l'objectiu era fer una administració eclesiàstica més eficaç i operativa. Aquesta administració més eficaç i operativa és tot amb el nom considerable de parròquies disperses. La creació d'uns districtes amb uns presidents, aquests presidents el que feien seria que cada un passés entre el Palau del Bisbe i cada les parròquies del bisbat i el seu rector. És el transmissor de les decisions i edictes episcopals i alhora és l'informador al bisbe de la marxa d'aquestes creences. D'altra banda, i això ho he constatat a través d'aquestes persones, el president agilitza la informació de dalt a baix i de baix a dalt, de tal manera que s'ha fet un element que és a dir, allà on el bisbe necessita detectar que alguna cosa no funciona, per exemple, que hi ha hagut una malversació de béns de rendes, una parròquia, per exemple, i en el rector portar un registre rigorós d'aquestes rendes, aleshores encomana cap de conferència que possibilitzi que aquell rector complirà la seva deuda. Si no, evidentment, la pena pecuniària tant pel rector com pel cap de conferència que no de transmissor. Bé, una pregunta que em sembla essencial és: aquesta divisió territorial inaugurada ja el 1618 és una nova divisió? És una divisió nova de sota? O sanciona o institucionalitza un tipus de relacions entre clergats i parròquies prèvies exteriors al 1618? Sembla que indica en aquesta darrera possibilitat, en aquesta direcció. El que es tracta és d'una de cessar i d'institucionalitzar un tipus de relacions i contactes que existien i una nova funcionalitat. Per una banda, la divisió es fa dels quatre ardiaconats medievals que s'estan en el mapa, les quatre parts en què es divideix. Els ardiaconats medievals del segle XIII, Besalú, Girona i la Selva, Besalú, a part de demarcacions, coincideix pràcticament com ja fa uns anys, sense amb els límits dels antics comtats d'Empúries, Besalú. Bé, mala pèrdua de divisions del càrrec d'ardiaques, que al llarg del temps, a l'època moderna, gent que no tenen funcions d'administrativitat, pràcticament, tenen uns drets un poc grans. Malgrat la pèrdua de divisió d'aquests ardiaconats i d'aquests ardiaques, persisteix aquesta divisió dels ardiaconats i persisteix fins al concordat del 1851 en els reials arxivats, que alhora seguien les línies generals de divisió en partits judicials fetes en plena el 1774-30, no recordo la data. Aleshores, per tant, persistència d'uns ardiaconats, però que el mateix mando indica que les línies divisores d'ardiaconat apareixen desdibuixades perquè són atravessades per unes línies de parròquies d'altres ardiaconats. Per tant, el mapa aquest mostra que ha perdut unitat. Ardiaconats medievals, tot i que persistien en la denominació. En el marc del 1618, 18 parròquies tenen la conferència en un ardiaconat del seu. Per tant, l'ardiaconat ja no funciona. A mi em sembla que el que fa aquesta divisió, us he dit, queda institucionalitzat. Antigues, velles relacions interparroquials donant-los nova funcionalitat. Quines eren aquestes antigues relacions interparroquials? Per una banda, i això apareix en la dicta del bisbe Taverner, la presència del que s'anomena vells mandats, juntes de clergat. Aquesta germana, que no sé exactament què era, si s'ha trobat a la documentació, van ser mides el 1721 i de nou permeses a partir del 1721. Però a mi el que em sembla essencial per veure quin tipus de relació preexistent aquesta era, eren les relacions de veïnatge entre les parròquies. Això sí que és constatable a partir de la documentació dels arxius judicials. Aquests sacerdots, aquests rectors, es comporten ells. Si no, per un imperatiu de tipus econòmic. La regla d'un conductor rural de Catalunya no viu en la mitja, però tampoc viu en la benestança. És una economia feta a base de sumes. Una part esquifida, bastant esquifida del delme, i les altres sumes li venen de l'administració de sagraments. Aleshores, tot sovint, aquests rectors, les rodalies, es mobilitzaven per enterraments, misses, administracions que anaven incrementant el seu volum, diguéssim, que tenien un paper en la seva economia. La documentació en aquest sentit és part. Hi ha un rigorós ordre de convit les parròquies, de les parròquies veïnes, diguéssim, que era un ordre de preferència a l'hora de convidar els rectors. Per tant, ja hi havia uns contactes, unes relacions preexistents. Un altre aspecte em sembla important, és el de... Aquesta és una divisió absolutament dinàmica i funcional. El 1718 es fa un mapa, però el 1719 no fa un nou mapa. Aleshores, si mirem, si us poso el mapa del 1719, bé, primer que faci observar un parell d'aspectes, el mapa del 1718, per exemple, la conferència és a Sant Esteve d'en Bas, i les altres són parròquies de la Vall d'en Bas. Aquí tenim Tossa, que va a Llagostera, amb una distància considerable. Arbúcies, que va a Santa Coloma, amb una distància considerable. Només poso tres exemples. En el mapa del 1719 trobem que Sant Esteve d'en Bas ha deixat de ser el cap de conferència i ha passat a ser el centre autèntic geogràfic de la Vall d'en Bas, el Malló. Alhora recupera un centre, el vell centre administratiu del Vescomtat de Bas, que també d'alguna manera dona nova funcionalitat al que ja era un centre administratiu important de la Vall d'en Bas. Una altra, Tossa, ha passat a ser, les muntanyes que separen de Llagostera són importants i la comunicació és difícil, Tossa ha passat a ser conferència independent. Arbúcies ha passat a ser conferència independent. Per tant, podeu veure aquest aspecte dinàmic funcional de reestructuració segons el criteri que la dicta ja d'alguna manera permetia deduir. Un altre aspecte important és que no necessàriament el centre on es reuneixen ha de ser parròquia. El cas del Malló, el Malló és una petita estranya, no és pas parròquia. I aquí és el cas del Collent, que no es reuneixen pas a Santa Pau, per exemple, el cas, sinó que es reuneixen al Collent perquè actua més com a espai central. És a dir, per posar alguns exemples. O, per exemple, el cas de Torroella, que és molt més important que no pas Verges, però que el cap de conferència és a Verges. Bé, objectius i finalitats d'aquestes conferències eclesiàstiques. I seré ràpid. Reforç d'altres institucions eclesiàstiques de reforma i control social, com visites pastorals i sínodes diocesans. Visites pastorals, l'acció de visita que el Trento obligava a fer parròquia per parròquia, i el sínode dels diocesans, que era la institució que d'alguna manera feia les constitucions sinodals, legislava en el territori diocesà. Els assumptes que es plantegen en aquestes conferències eclesiàstiques no són pura especulació i no es redueixen només a aspectes de caràcter normatiu i doctrinari. D'aquests assumptes, emergeix un coneixement empíric de la realitat diocesana i que es demostra cotejant altres fonts històriques com els estatuts sinodals i les visites pastorals. Això, el mateix que Bastero, en el seu llibre que va publicar el 1650-51, dos volums, ho diu. Diu que els assumptes que remeten als rectors els va formar según las varias especies que se me iban ofreciendo del obispo que veía y observaba principalmente en el curso de mis visitas y comprendía podían servir en la práctica de mayor instrucción, utilidad y provecho. Per tant, primer hi ha una observació de la realitat a través de la visita pastoral, una legislació sinodal que d'alguna manera intenta planificar una reforma o incidir els aspectes que calia reformar, i unes conferències eclesiàstiques que ja entraven en un terreny d'anar repetint matxaconament, d'anar interioritzant d'alguna manera aquestes necessitats de canvi que proposaven els bisbes. L'altre objectiu important era fomentar l'estudi de la teologia, la moral i la disciplina eclesiàstica, és a dir, la legislació canònica, entre el clergat amb cura d'ànimes. El bisbe proposa que les respostes que donaran els rectors seran respostes argumentades, argumentades amb llibres, argumentades amb autors. Pedro Fraile abans ha parlat dels tractats de policia. Doncs hi ha els tractats, els manuals del bon rector, que s'escampen per Europa després de Trento, i que al segle XVII i XVIII tenien molt nombres, tractats italians, francesos, castellans, catalans, etc. Doncs el bisbe proposa les lectures d'alguns d'aquests tractats. Cada conferència eclesiàstica es recorda la legislació canònica pertinent. Per tant, aquest projecte de culturació dirigit als rectors, el que es tracta és d'ajudar a que esdevingui realitat el model teòric de rector contrareformista, dibuixat a Trento. És a dir, que el rector esdevingui un notable local diferenciat culturalment de la resta de la comunitat. L'hàbit religiós, la sotana, en serà el signe visible, reforçant d'aquesta manera la seva ascendència social i autoritat damunt la comunitat local i que actuï d'intermediari entre aquesta i l'exterior. Exterior, que pot ser l'Església, però exterior, que en la societat d'antic règim també és l'Estat, perquè la implicació ha estat absolut i l'Església és íntima i els lligams són absolut, són molt entrebats. Per tant, el rector ha d'esdevenir un àrbitre, un vigilant, un vigilant que ha de residir en la parròquia i ha de controlar la població. Que població que està enquadrada territorialment en la parròquia amb uns límits ben precisos. Un altre element és que, bé, era un projecte de reformació del clero, del clergat, però també ho era del poble en la mesura en què en una societat, en la concepció jeràrquica de la societat d'antic règim, doncs la instrucció ha de venir de dalt. En la mesura en què el rector sigui un rector que surti emmotllat a la proposta tridentina i a la proposta episcopal, aquesta mesura incidirà aquest rector en la resta de població. Un altre element important era l'intent de desterrar el caràcter ociós del clergat. En un llibre de referències de la diòcesi francesa de Langres del 1683 es defineix la vida ociosa del capellà com la pesta de la vida clerical. És a dir, l'exercici literari, que així és com Baltasar Bastero defineix les conferències eclesiàstiques, pot ser un bon mitjà en aquesta direcció. De fet, l'intent de desterrar el caràcter ociós dels capellans ja és un intent bé. Una constitució sinodal gironina de principis del segle XVII diu que el clergue, els seus temps, les seves estones de lleure, l'ha de dedicar a la música i a la literatura i no pas al joc. Un altre objectiu important és el de crear estímul entre el clergat més hàbil i instruït a estudiar més, per tal que esdevingui un model per a la resta de companys de la professió. Les conferències poden servir per superar-se, refrescar i recapacitar coneixements útils per l'ofici pastoral. Per tant, es tracta d'un veritable programa aculturador i de reciclatge permanent, de circulació cultural. Circulació cultural que es recolza en unes estructures eclesiàstiques ben precises. Un altre element essencial, segons el meu punt de vista, el més important, és el foment de lligams entre rector i bisbe, de la uniformització de la pràctica pastoral d'aquests rectors arreu de la diòcesi. Les reflexions que envien els bisbes als rectors serveixen, com diu el bisbe Bastero, para que todos estén en la inteligencia de lo resuelto por el prelado y se observe con uniformidad para todas las diócesis. De fet, per exemple, hi ha un historiador francès, en Bernard Pongeron, que és el director del grup de recerca d'història religiosa moderna i contemporània del CNRS francès de París, el qual d'alguna manera valora aquestes organitzacions eclesiàstiques a la França del segle XVII i XVIII com el que ell defineix com a despotisme episcopal. Una pràctica que intenta recolzar l'autoritat del bisbe i que és interessant la comparació que fa. D'alguna manera, al segle XVIII, constata Plongeron, hi ha un intent de privilegiar les conferències eclesiàstiques per damunt dels sínodes. Sínodes que són vistos de manera recelosa per part de l'Estat, perquè pot atacar regalies, monopolis de l'Estat, i fins i tot poden ser vistos recelosament per part dels bisbes, perquè un sínode és una assemblea consultiva del bisbe que els capellans de la diòcesi plantegen greuges i queixes al bisbe i que la legislació canònica que emani d'aquests sínodes ha de ser votada per la resta de, per la resta del clergat, una mica amb uns forts paral·lelismes amb institucions, per exemple les Corts catalanes, abans de la supressió de Felici. Aleshores, Plongeron és interessant, destaca aquest element de les conferències eclesiàstiques afavoridores del poder de dalt i de caminar cap a un despotisme episcopal. Bé, abans he dit que aquest model d'organització territorial és un model d'organització que es troba a tota l'Europa de la Contrarreforma. Les conferències eclesiàstiques eren una pràctica antiga en l'Església primitiva dels primers segles i se n'ha perdent, sobretot a finals de l'edat mitjana. Però el veritable model, el que he descrit, la forma moderna de les conferències eclesiàstiques té l'origen, a vegades és complicat parlar d'origen, però té el seu model, les conferències eclesiàstiques del bisbe, del cardenal Borromeo, cardenal que és un autèntic paradigma de la contrarreforma, que a finals, que durant el seu episcopat a Milà, en 1660-1684, instaura les conferències eclesiàstiques a Milà i s'expandeixen des d'aleshores arreu d'Europa. Rouen, el 1581, ja té conferències eclesiàstiques, Reims, el 1583, Aix-1685, Tolosa-1590, Aguilé-1596, Malines-1607. Al llarg del segle XVII, conferències eclesiàstiques es practiquen a moltes diòcesis franceses i italianes. També he trobat constatació documental a Sant Sebastià, al País Basc, a la segona meitat del segle XVII. Aquest expandiment de models, d'aquest tipus de model d'organització, és que permeteu-me que faci un parèntesi, que hauria de comprovar el model territorial possible que enviï segons els llocs. Pel que he llegit, per exemple, de les conferències eclesiàstiques de Milà, no seria tan complicat, o no hi hauria aquesta xarxa penetrant tant en el territori com en aquí. Sembla que es faria a base dels ardiaconats, els deanats, hi haurien quatre grans conferències eclesiàstiques. Vull dir que després caldria veure a cada territori com s'organitzen territorialment. Aleshores, com s'interrelacionen? A través de llibres es proposen com a model i s'exporten aquestes organitzacions. He trobat conferències publicades eclesiàstiques de París a principis del segle XVIII, de Langres a finals del segle XVII, Girona el 1650-1651, i que recull aquesta pràctica, en dona els resultats i ho proposa per a les diòcesis d'Espanya que encara no ho tinguin, i és així com s'expandeix. Ara bé, la pregunta clau és per què el 1618 s'instal·la el bisbat de Girona, es practiquen i una constitució provincial, per tant, projecte teòric és per totes les diòcesis catalanes, per què el 1618? A mi em sembla que explicar la data aquesta és haurem de referència necessàriament al context de postguerra, de la guerra de successió i el canvi de dinastia. En el fons, un problema ja plantejat clarament a la Catalunya del segle XVII. Un territori en el qual la monarquia, si bé controlava a través del nomenament els bisbes, incomplint les constitucions de Catalunya que impedien que els beneficis eclesiàstics fossin obtinguts per estrangers, per tant, un episcopat ja bastant fidel al rei, doncs, si bé controla l'episcopat, no ho va aconseguir dels nivells més baixos de la jerarquia eclesiàstica, per exemple, canonges i rectors. Aleshores, es tractava de disciplinar aquest clergat que durant els segadors agafa les armes o dirigeix la revolta, en alguns casos, i que, tal com diu el bisbe filipista de Girona, en Miquel Taverner, que instaura aquestes conferències eclesiàstiques, constata la presència armada de clergues en els sometents contra les tropes de Felip V. Per tant, aquest bisbe, que d'alguna manera ha constatat la diòcesi de Girona que hi ha un baix clergat, no fel ni al bisbe ni al rei, per tant, el que farà serà dibuixar un ampli programa de reforma disciplinar del clergat amb la finalitat de fer-lo més dòcil a la monarquia. Serà en el Concili Provincial del 1717, convocat per aquest bisbe de Girona, per trobar-se l'arquebisbe de Tarragona a l'exili i per restar fidel a l'arxiduc Carles, on es portarà a terme una important renovació legislativa que esdevé tot un programa disciplinar per a l'Església Catalana del XVIII. Com ha dit Joan Bonet i Baltà, les 36 constitucions que emanaren d'aquest concili porten l'eco de la guerra tot just acabada. En aquest sentit, són especialment destacables les constitucions que prohibeixen aclamar a un príncep il·legítim i obliguen els rectors i confessors a advertir els seus feligresos i penitents de l'obligació de guardar fidelitat a Felip V, Constitució III. I la proscripció al clergat d'emprar armes. La Constitució diu el següent: su único armamento, el del clergat, deben ser los gemidos del corazón a Dios y las súplicas humildes. D'aquest concili provincial emanà també una colla de constitucions que veu com la política eclesiàstica de Felip V anava pels mateixos viaranys del seu avi Lluís XIV a França. Evidencien com era necessària per l'estat absolut una política d'integració cultural dels seus territoris i disposar d'uns agents per aportar-la a terra. És per això que algunes constitucions provincials del 1717 reformulen de nou la necessitat d'institucionalitzar la formació del baix clergat en la mateixa direcció indicada pel Concili Tridentí. Erecció de seminaris conciliars, Constitució 8, ja que el decret tridentí sobre seminaris havia quedat en paper mullat, pràcticament els seminaris no s'obriran després de l'expulsió dels jesuïtes el 1667, establiment de conferències teològiques morals, això que hem explicat i descrit, examen dels que s'havien d'ordenar. Es pot observar, doncs, com les necessitats polítiques de la monarquia borbònica del segle VIII potenciaren de nou la formació pastoral i teològica del clergat parroquial ja indicada en el Concili Tridentí. Finalment, el que m'agradaria plantejar és que tot això que us he explicat, aquest tipus de comunitat d'organització, és un projecte teòric. A mi el que m'agradaria és poder avaluar els seus resultats. La veritat és que la contesta no la tinc de moment. Tinc indicadors de resistències, però també tinc indicadors d'alguns èxits. Per una banda, la persistència constant dels edictes episcopals gironins del 1718 al 1678, per tant una cronologia que pràcticament abraça el segle XVIII, matxaconament s'obliga l'assistència d'aquests factors. Per tant, no tots hi devien anar, no tots els caps de conferència devien rotllar, per tant, cal mirar-ho també amb una mica de... amb un interrogant, no?, sobre els resultats d'aquestes organitzacions. Ara bé, també tinc alguns indicis, potser de caràcter qualitatiu, potser aïllats, però d'alguns èxits. En el sentit de que, a finals del XVIII, per exemple, quan el viatger Zamora es passeja per Catalunya, doncs, descriu uns rectors que no lliguen gaire amb el que els historiadors han dit rectors del segle XVII. Uns rectors poc instruïts, mal formats, que per tant, amb un nivell econòmic molt baix, i Zamora no els descriu així. Els troba uns rectors instruïts que planifiquen obres públiques, alguns casos, que introdueixen noves tècniques agràries, alguns casos. De tot això en tinc dos o tres casos, no molt més. No us penseu que aquí estem descobrint una anella de... No, vull dir, són casos educatius. Rectors que coneixen, que han investigat per un imperatiu de conservar les rendes de la parròquia, però per tant coneixen i tenen un coneixement privilegiat de la història parroquial, i algun d'aquests enllacen i s'esdevindran historiadors locals. Rectors que cartografien la parròquia, algun... i el rector Mirambell, a final del XVIII, que publica un mapa de la parròquia de Sant Martí de Ses Avelloles. Per tant, alguns indicadors de rectors instruïts, que vull pensar que aquest tipus d'organització alguna feina devia fer. Quan dic instruïts, no vull dir de cap manera il·lustrats. La il·lustració francesa és una altra cosa, i evidentment no eren pas rectors ni lliurepensadors. Ni lliurepensadors, ni amb uns projectes revolucionaris de transformació de la societat. Eren rectors, senzillament, que responien força bé al model, al motlle que uns segles abans el Concili de Trento havia programat. El cap, definitivament, doncs, en alguns casos, el cap de 250 anys, doncs, el projecte de la contrarreforma no havia sortit en Jesús. Gràcies.
Moltes gràcies. I ja la qüestió. Jo tinc una de molt breu. Has dit que aquestes divisions treballaven dinàmiques i que eren capaces de canviar d'una a l'altra. Del 1718 al 1719 el mapa canvia. Jo em pregunto si avui dia l'estructura, l'organització territorial de l'Església en aquest mateix context és la mateixa i si en tot cas ha estat capaç d'adaptar-se o s'ha adaptat a les transformacions territorials que hi ha hagut els últims segles.
En aquest cas hem vist dinamisme, però en altres casos hi ha un profund conservadorisme. Per exemple, el cas, per exemple, Tarragona. Tarragona continua sent la seu, diguéssim, la seu primada de Catalunya. Jeràrquicament és la seu, i en canvi no respon a la realitat, a la importància. Vull dir que, per tant, l'Església és bastant conservadora en la seva, en el manteniment de les estructures parroquials.
És a dir, que l'organització actual, la del 1989 de l'Església, és un lloc que el bisbat deu tenir un mapa de la seva parròquia, i a més, no s'ha adaptat a les transformacions que ha sofert el territori.
No gaire. A mi em sembla que no gaire. Vull dir que en aquest sentit és perquè té un caràcter operatiu, molt operatiu, però vull dir, no crec que es pugui extrapolar amb un dinamisme gran.
Quina relació diferents, diguem-ne, i siguin implantats al mateix temps, pràcticament.
La necessitat d'aquest nou poder econòmic de racionalitzar, de fer un més eficaçment d'articular el seu poder polític. Per una banda, els corregiments, bé, s'ha fet algun treball, jo no, i suposo que respon a aquesta finalitat, i per altra banda, l'eclesiàstica també. En tot cas, el que seria important, el que és important és això,
hi ha una qüestió. Bé, ho hem de donar aquí, per tant, per tancar aquest acte. Jo crec que l'experiència ha estat positiva i sempre un risc molt alt a plegar a professionals procedents de diferents disciplines. Aquí avui n'hem tingut tres, geògrafs, filòsofs, historiadors, i em sembla que se va anar bé. Hem dit que el discurs no era tan allunyat i se n'han fet conclusions que poden ser d'interès. Si fa un any vàrem prometre que organitzaríem aquest acte, avui fem una altra promesa, potser per allò que si prometo una cosa públicament després l'has de complir. I una promesa que ha sortit en bona part de l'iniciativa dels propis conferenciants, i és la voluntat de transcriure aquestes xerrades i publicar-les en forma de llibre. No sé si amb el mateix títol que els dos llibres que ens ha mostrat l'Oriol Melo, però en tot cas de publicar-les el més aviat possible. Per altra banda, aquestes xerrades si més no serveixen per que la gent es trobi i perquè surtin iniciatives d'altra mena. En aquest sentit, una altra de les iniciatives que han sortit avui és la d'organitzar, ja s'anunciarà oportunament, un acte a l'Estudi de Lletres de l'Estudi General de Girona, en el que intervindria un historiador, un geògraf i algun altre professional, per analitzar els canvis que s'estan sofrint en aquests moments a l'Europa de l'Est, concretament en el cas d'Alemanya, probablement.